prova de valencià organitzada per la SIACOBA. Nivell B2. Convocatòria de maig-juny de 2022. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre prevencions de salut i bons hàbits. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
La detecció del càncer en les fases inicials és fonamental per a millorar el pronòstic de la malaltia. Per això, es conviden certs grups de població a fer-se una prova que permeta detectar la presència, encara asimptomàtica, d'alguns tipus de càncer freqüents en el nostre medi. Hi ha algunes proves recomanades. Una mamografia cada 2 anys a les dones d'entre els 50 i els 69 anys per a detectar el càncer de mama. A les dones que es troben en aquesta franja d'edat, se'ls fa arribar una carta al domicili amb la indicació de la data i l'hora per a l'exploració. També hi ha l'opció d'una citologia cada 3 anys a les dones a partir dels 25 anys o 3 anys després de l'inici de les relacions sexuals, fins als 65 anys, per a detectar el càncer del coll uterí. Per a realitzar-la, cal adreçar-se al Centre d'Atenció Sexual i Reproductiva o a l'equip d'atenció primària corresponent. Així mateix, hi ha una altra opció, un test de sang que en fem cada 2 anys als homes i les dones d'entre els 50 i els 69 anys per a detectar el càncer colorectal.
Controleu la salut auditiva? La malaltia de Meniere és un trastorn crònic de l'orella interna que provoca problemes d'equilibri i d'audició. Tot i que el vertigen acostuma a desaparèixer entre atacs, la persona afectada pot patir problemes constants d'equilibri. Per avaluar la funció de l'orella interna en aquest sentit, es poden realitzar diverses proves, com ara un examen d'estimulació calòrica. Aquest examen avalua l'equilibri mitjançant els moviments dels globus oculars que es fan com a resposta a la introducció d'aigua o aire fred i calent al canal auditiu. Cal tenir en compte que els sensors que es relacionen amb l'equilibri situats a l'orella interna estan connectats amb els músculs que controlen els moviments dels ulls. Els símptomes de la malaltia de Meniere poden ser similars als que provoquen altres malalties, com la migranya, la neuronitis vestibular, una alteració del sistema vestibular relacionat amb l'equilibri provocada per un virus, la labirintitis, que és la irritació o la inflamació de l'orella interna, i l'otitis, entre altres. Per això, el metge o la metgessa pot realitzar altres proves per a descartar-les que poden incloure una anàlisi de sang, una ressonància magnètica o una tomografia computada del cervell.
La raspallada diària de les dents és un hàbit higiènic de salut que ajuda a mantenir una bona salut oral. L'objectiu és eliminar la placa bacteriana i aportar fluor a les dents. La placa bacteriana o placa dental és una substància tova i inicialment invisible que es forma a les dents i als espais que hi ha entre aquestes. És fruit de l'adhesió dels bacteris provenents dels aliments que ens mengem a una capa fina que s'origina pel contacte de les proteïnes de la saliva i la superfície de l'esmalt de les dents, que s'anomena pel·lícula adquirida. Sense una bona higiene oral, la placa augmenta de volum i es comença a mineralitzar i es transforma en carrall o tosca dental. L'efecte de la placa bacteriana sobre les dents pot provocar càries i sobre la geniva pot provocar-ne la inflamació, gingivitis. El fluor és un mineral natural que ajuda a enfortir els teixits de les dents, com ara l'esmalt i la dentina. També té poder antimicrobià, cosa que li permet neutralitzar part dels bacteris de la boca i dificultar que puguen fabricar l'àcid que fa malbé les dents. Com que s'elimina ràpidament de la boca, cal aportar-lo sovint. La millor manera de fer-ho és la raspallada amb pasta fluorada després de cada àpat. Altres formes d'aplicació són els glopejos i el fluor en gel que aplica el dentista si és necessari.
Compte amb el que mengem. Amb l'arribada de la tardor, una gran part de la població ix a collir bolets als boscos. Ara bé, els nous coneixements científics han evidenciat que alguns bolets que s'havien considerat tradicionalment com a comestibles han passat a ser considerats com a tòxics, com és el cas del verderol, groguet o pixaconill, segons la contrada, en castellà, seta de los caballeros. El desconeixement i la confusió amb espècies comestibles d'aspecte semblant fan que cada any, en arribar la temporada de bolets, es produïsquen intoxicacions, algunes fins i tot mortals. El criteri bàsic per a evitar una intoxicació per la ingestió de bolets tòxics és consumir únicament aquells dels quals se sap amb tota certesa l'espècie. Si es té algun dubte a l'hora d'identificar-los, cal rebutjar-los.
Banyar-se les mans amb aigua tèbia, ensabonar-se-les, fregar-se-les bé durant 20 segons, rentar-se-les amb aigua abundant i eixugar-se-les amb una tovallola neta, preferentment d'un sol ús. La higiene de les mans és un hàbit senzill de menys d'un minut que comporta grans beneficis. Cal adquirir-lo des de la infància i integrar-lo en la vida diària, des que ens despertem fins que ens n'anem a dormir. A les mans hi ha milers de microbis, com ara bacteris, virus i fongs, que són imperceptibles per a l'ull humà i que es van recollint de l'entorn, a casa, a l'escola, a la feina, al jardí, d'animals, mascotes, aliments. Llavar-se les mans freqüentment contribueix a eliminar-los i evitar que es propaguen i puguen causar malalties i infeccions. La higiene de les mans és fonamental en tots els casos, però esdevé especialment important en l'atenció sanitària, tant per part dels pacients i els acompanyants com per part dels professionals. Reduir el risc de transmissió de malalties és, per tant, responsabilitat de tots. La detecció del càncer en les fases inicials és fonamental per a millorar el pronòstic de la malaltia. Per això, es conviden certs grups de població a fer-se una prova que permeta detectar la presència, encara asimptomàtica, d'alguns tipus de càncer freqüents en el nostre medi. Hi ha algunes proves recomanades. Una mamografia cada 2 anys a les dones d'entre els 50 i els 69 anys per a detectar el càncer de mama. A les dones que es troben en aquesta franja d'edat, se'ls fa arribar una carta al domicili amb la indicació de la data i l'hora per a l'exploració. També hi ha l'opció d'una citologia cada 3 anys a les dones a partir dels 25 anys o 3 anys després de l'inici de les relacions sexuals, fins als 65 anys, per a detectar el càncer del coll uterí. Per a realitzar-la, cal adreçar-se al Centre d'Atenció Sexual i Reproductiva o a l'equip d'atenció primària corresponent. Així mateix, hi ha una altra opció, Un test de sang que en fem cada 2 anys als homes i les dones d'entre els 50 i els 69 anys per a detectar el càncer colorectal.
Controleu la salut auditiva? La malaltia de Meniere és un trastorn crònic de l'orella interna que provoca problemes d'equilibri i d'audició. Tot i que el vertigen acostuma a desaparèixer entre atacs, la persona afectada pot patir problemes constants d'equilibri. Per avaluar la funció de l'orella interna en aquest sentit, es poden realitzar diverses proves, com ara un examen d'estimulació calòrica. Aquest examen avalua l'equilibri mitjançant els moviments dels globus oculars que es fan com a resposta a la introducció d'aigua o aire fred i calent al canal auditiu. Cal tenir en compte que els sensors que es relacionen amb l'equilibri situats a l'orella interna estan connectats amb els músculs que controlen els moviments dels ulls. Els símptomes de la malaltia de Meniere poden ser similars als que provoquen altres malalties, com la migranya, la neuronitis vestibular, una alteració del sistema vestibular relacionat amb l'equilibri provocada per un virus, la labirintitis, que és la irritació o la inflamació de l'orella interna, i l'otitis, entre altres. Per això, el metge o la metgessa pot realitzar altres proves per a descartar-les, que poden incloure una anàlisi de sang, una ressonància magnètica o una tomografia computada del cervell.
La raspallada diària de les dents és un hàbit higiènic de salut que ajuda a mantenir una bona salut oral. L'objectiu és eliminar la placa bacteriana i aportar fluor a les dents. La placa bacteriana o placa dental és una substància tova i inicialment invisible que es forma a les dents i als espais que hi ha entre aquestes. És fruit de l'adhesió dels bacteris provenents dels aliments que ens mengem a una capa fina que s'origina pel contacte de les proteïnes de la saliva i la superfície de l'esmalt de les dents, que s'anomena pel·lícula adquirida. Sense una bona higiene oral, la placa augmenta de volum i es comença a mineralitzar i es transforma en carrall o tosca dental. L'efecte de la placa bacteriana sobre les dents pot provocar càries i sobre la geniva pot provocar-ne la inflamació, gingivitis. El fluor és un mineral natural que ajuda a enfortir els teixits de les dents, com ara l'esmalt i la dentina. També té poder antimicrobià, cosa que li permet neutralitzar part dels bacteris de la boca i dificultar que puguen fabricar l'àcid que fa malbé les dents. Com que s'elimina ràpidament de la boca, cal aportar-lo sovint. La millor manera de fer-ho és la raspallada amb pasta fluorada després de cada àpat. Altres formes d'aplicació són els glopejos i el fluor en gel que aplica el dentista si és necessari.
Compte amb el que mengem. Amb l'arribada de la tardor, una gran part de la població ix a collir bolets als boscos. Ara bé, els nous coneixements científics han evidenciat que alguns bolets que s'havien considerat tradicionalment com a comestibles han passat a ser considerats com a tòxics, com és el cas del verderol, groguet o pixaconill, segons la contrada, en castellà, seta de los caballeros. El desconeixement i la confusió amb espècies comestibles d'aspecte semblant fan que cada any, en arribar la temporada de bolets, es produïsquen intoxicacions, algunes fins i tot mortals. El criteri bàsic per a evitar una intoxicació per la ingestió de bolets tòxics és consumir únicament aquells dels quals se sap amb tota certesa l'espècie. Si es té algun dubte a l'hora d'identificar-los, cal rebutjar-los.
Banyar-se les mans amb aigua tèbia, ensabonar-se-les, fregar-se-les bé durant 20 segons, rentar-se-les amb aigua abundant i eixugar-se-les amb una tovallola neta, preferentment d'un sol ús. La higiene de les mans és un hàbit senzill de menys d'un minut que comporta grans beneficis. Cal adquirir-lo des de la infància i integrar-lo en la vida diària, des que ens despertem fins que ens n'anem a dormir. A les mans hi ha milers de microbis, com ara bacteris, virus i fongs, que són imperceptibles per a l'ull humà i que es van recollint de l'entorn, a casa, a l'escola, a la feina, al jardí, d'animals, mascotes, aliments. Llavar-se les mans freqüentment contribueix a eliminar-los i evitar que es propaguen i puguen causar malalties i infeccions. La higiene de les mans és fonamental en tots els casos, però esdevé especialment important en l'atenció sanitària, tant per part dels pacients i els acompanyants com per part dels professionals. Reduir el risc de transmissió de malalties és, per tant, responsabilitat de tots.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu l'agenda cultural d'un programa de ràdio. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Marqueu l'opció correcta en el quadern de respostes dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Pròxima parada, amb Susana Lliberós.
Set i vuit minuts de la vesprada, temps d'obrir l'agenda cultural.
L'agenda.
I què tenim, Mar?
L'obrim amb música i amb una pregunta. Sabíeu que existeix el Dia Internacional del Piano? Doncs sí, es coneix com el Piano Day i a les Cigarreres d'Alacant el volen celebrar i ho faran amb la música de Gilbertástico, qui presenta en directe el treball El Ocaso de los Imperios. Serà divendres 25 a les 8 de la nit i el dissabte 26 serà el torn del compositor i pianista Carles Viarnés amb l'artista i desenvolupadora de codi Alba G. Corral. Així que celebrem el Piano Day a la Caja Negra a les Cigarreres d'Alacant.
Em dic Manel. Tinc 23 anys i avui és el dia del meu casament.
I este dimecres estem totes convidades a una boda, on? Al Teatre El Micalet de València. Allà es podrà gaudir de la cerimònia nupcial en la producció Els Nubis, de la companyia Bullanga. Esta obra, escrita per Adrián Novella i dirigida per Vicente Genovés, convida els espectadors a jugar, ballar i somriure en un viatge pels moments clau d'una vida, concretament de la vida de Maite i Manel, una parella jove que rememorarà el dia que tot va començar. Ariana Aigón i el mateix Novella donen vida als personatges d'esta història familiar teixida amb molt d'humor. Els Nubis, al Micalet de València, del 23 de març fins al 3 d'abril. Amb David Bowie i este tema Fashion parlem de la següent edició de Russafa Crea, una iniciativa que consisteix en distintes trobades per a impulsar i donar visibilitat a les propostes creatives nascudes al barri. Precisament este tercer encontre aborda la moda i en ell participaran tres russafers dedicats a este sector. El primer convidat és el dissenyador Adrián Salvador, que ha sigut el creador de peces que han arribat a les mans de Michelle Obama. La companya Beto García, barretera amb botiga prop del mercat de Russafa, i completa el planter Tiziana Ciara, joiera italiana amb tenda al carrer de Dénia. Serà dimecres quan tinga lloc aquesta tercera trobada de Russafa Crea, que serà moderada per la periodista Patricia Moreno. I tot serà a les 7:30 de la vesprada a la sala Russafa.
Como la rota ni nada. Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte os separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo.
Por amor de Dios, padre, estamos dando un espectáculo.
Això és l'escopeta nacional de Luis García Berlanga, la primera part de la coneguda com a trilogia nacional del cineasta. Doncs un any després que es descobrira que hi havia una quarta part de la saga, este dimecres eixirà a la venda el guió inèdit d'esta última entrega de Berlanga, Viva Rússia. Esta peça és part del llegat que el director va deixar en la caixa de les lletres de l'Institut Cervantes i que ara ha sigut publicat per l'editorial Pepitas de Calabaza. I atentes estem a tots els actes que es mantenen de la Magdalena de Castellot de la Plana i a la White de si es podran celebrar els espectacles de carrer, del Festival d'Animació i Música de la Magdalena i del Som Circ. A més, s'ha traslladat de la plaça Major a la Pèrgola algunes de les actuacions musicals que hi havia programades fins divendres. Per ara, demà, en el Centre Cultural La Marina del Grau, el grup de teatre L'Enfilat posarà en escena l'obra Una sogra de Castanyola, d'Eduard Escalante. I acabem amb la música del Petit de Caleril, que divendres a les 8 de la vesprada estaran al Teatre el Musical de València. La banda encapçalada per Joan Pons presenta el seu nou treball, NSCALH, acrònim de No sé com acaba la història. I este que sentim n'és un dels singles, Cap a tu. Amb el Petit de Caleril tanquem Agenda Cultural.
Gràcies, Marc. Fins demà.
Pròxima parada amb Susana Lliberós.
Set i vuit minuts de la vesprada, temps d'obrir l'agenda cultural.
L'agenda.
I què tenim, Mar?
L'obrim amb música i amb una pregunta. Sabíeu que existeix el Dia Internacional del Piano? Doncs sí, es coneix com el Piano Day i a les Cigarreres d'Alacant el volen celebrar i ho faran amb la música de Gilbertástico, qui presenta en directe el treball El Ocaso de los Imperios. Serà divendres 25 a les 8 de la nit i el dissabte 26 serà el torn del compositor i pianista Carles Viarnés amb l'artista i desenvolupadora de codi Alba G. Corral. Aixina que celebrem el Piano Day a la Caja Negra a les Cigarreres d'Alacant.
Em dic Manel. Tinc 23 anys i avui és el dia del meu casament.
I este dimecres estem totes convidades a una boda. On? Al Teatre El Micalet de València. Allà es podrà gaudir de la cerimònia nupcial en la producció Els Nubis, de la companyia Bullanga. Esta obra, escrita per Adrián Novella i dirigida per Vicente Genovés, convida els espectadors a jugar, ballar i somriure en un viatge pels moments clau d'una vida, concretament de la vida de Maite i Manel, una parella jove que rememorarà el dia que tot va començar. Ariana i i el mateix Novella donen vida als personatges d'esta història familiar teixida amb molt d'humor. Els Nubis, al Micalet de València, del 23 de març fins al 3 d'abril. Amb David Bowie i este tema Fashion parlem de la següent edició de Russafa Crea, una iniciativa que consisteix en distintes trobades per a impulsar i donar visibilitat a les propostes creatives nascudes al barri. Precisament este tercer encontre aborda la moda i en ell participaran tres russafers dedicats a este sector. El primer convidat és el dissenyador Adrián Salvador, que ha sigut el creador de peces que han arribat a les mans de Michelle Obama. L'acompanya Beto García, barretera amb botiga prop del mercat de Russafa, i completa el planter Tiziana Ciara, joiera italiana amb tenda al carrer de Dénia. Serà dimecres quan tinga lloc esta tercera trobada de Russafa Crea, que serà moderada per la periodista Patricia Moreno. I tot serà a les 7:30 de la vesprada a la sala Russafa.
¡Como la rota, ni nada! ¡Unidos en el bien y en el mal, crápula! ¡Juntos hasta que la muerte os separe! ¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo!
¡Por Dios, padre! ¡Estamos dando un espectáculo!
Això és la Escopeta Nacional de Luis García Berlanga, la primera part de la coneguda com a trilogia nacional del cineasta. Doncs un any després que es descobrirà que hi havia una quarta part de la saga, este dimecres eixirà a la venda el guió inèdit d'esta última entrega de Berlanga, Viva Rússia. Esta peça és part del llegat que el director va deixar en la caixa de les lletres de l'Institut Cervantes i que ara ha sigut publicat per l'editorial Pepitas de Calabaza. I atentes estem a tots els actes que es mantenen de la Magdalena de Castellot de la Plana i a la White, de si es podran celebrar els espectacles de carrer, del Festival d'Animació i Música de la Magdalena i del Som Circ. A més, s'ha traslladat de la plaça Major a la Pèrgola algunes de les actuacions musicals que hi havia programades fins divendres. Per ara, demà, en el Centre Cultural La Marina del Grau, el grup de teatre L'Enfilat posarà en escena l'obra Una sogra de Castanyola, d'Eduard Escalante. I acabem amb la música del Petit de Caleril, que divendres a les 8 de la vesprada estaran al Teatre El Musical de València. La banda, encapçalada per Joan Pons, presenta el seu nou treball, NSCALH, acrònim de No sé com acaba la història. I este que sentim n'és un dels singles, Cap a tu. Amb el Petit de Caleril tanquem Agenda Cultural.
Gràcies, Mar. Fins demà.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre una iniciativa de promoció turística. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
València Turisme porta a Milà la pràctica del cicloturisme a la província. La Diputació de València, a través de València Turisme, ha promocionat la pràctica del cicloturisme a la província en la Fira Internacional de Turisme de Milà durant el passat cap de setmana. Es tracta d'un certamen dedicat a la bicicleta en totes les seues modalitats, tant esportives, ja siga rutes en carretera o BTT, com turístiques, de xicotet i de gran recorregut. València Turisme ha participat en la fira, que ha superat totes les expectatives d'assistència i s'ha celebrat en la Fàbrica del Vapore de Milà, de la mà de Turisme Comunitat Valenciana. L'objectiu no és un altre que consolidar aquesta modalitat turística en el territori valencià i promocionar també les diferents destinacions valencianes. Després de 2 anys sense tindre presència física en un esdeveniment turístic italià dirigit al públic general degut a la pandèmia, el visitant italià ha respost satisfactòriament amb l'assistència a la fira. Així, ha demostrat el seu gran interès i inclinació a la destinació València, per a la qual Itàlia constitueix un dels seus principals mercats. La marca de la Diputació ha comptat en aquesta experiència amb la presència d'empresaris que van donar suport a la promoció realitzada a partir de la presentació del nou catàleg de cicloturisme editat en italià que arreplega totes les empreses de la província especialitzades en aquesta pràctica turístico-esportiva. L'acció promocional es va complementar amb el catàleg de producte turístic 2022 de la província de València, que inclou tota l'oferta actual de turisme actiu, cultural i gastronòmic, i amb el catàleg de professionals, presentats també en suports digitals i codis QR per a facilitar la informació al visitant. València Turisme porta a Milà la pràctica del cicloturisme a la província. La Diputació de València, a través de València Turisme, ha promocionat la pràctica del cicloturisme a la província en la Fira Internacional de Turisme de Milà durant el passat cap de setmana. Es tracta d'un certamen dedicat a la bicicleta en totes les seues modalitats, tant esportives, ja siga rutes en carretera o BTT, com turístiques, de xicotet i de gran recorregut. València Turisme ha participat en la fira, que ha superat totes les expectatives d'assistència i s'ha celebrat en la fàbrica del Vapore de Milà, de la mà de Turisme Comunitat Valenciana. L'objectiu no és un altre que consolidar aquesta modalitat turística en el territori valencià i promocionar també les diferents destinacions valencianes. Després de 2 anys sense tindre presència física en un esdeveniment turístic italià dirigit al públic general degut a la pandèmia, el visitant italià ha respost satisfactòriament amb l'assistència a la fira. Així, ha demostrat el seu gran interès i inclinació a la destinació València, per a la qual Itàlia constitueix un dels seus principals mercats. La marca de la Diputació ha comptat en aquesta experiència amb la presència d'empresaris que van donar suport a la promoció realitzada a partir de la presentació del nou catàleg de cicloturisme editat en italià, que arreplega totes les empreses de la província especialitzades en aquesta pràctica turístico-esportiva. L'acció promocional es va complementar amb el catàleg de producte turístic 2022 de la província de València, que inclou tota l'oferta actual de turisme actiu, cultural i gastronòmic, i amb el catàleg de professionals, presentats també en suports digitals i codis QR per a facilitar la informació al visitant.